Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a Mossega la poma, un podcast en el que parlem de la marca Ossa, per a qui sàpiga o no ho sàpiga, i on tenim aquesta setmana amb nosaltres en el nostre pilot de capçalera. Benvingut, Toni.
Hola, què tal?
Ens havies tingut abandonats una miqueta. Tenim en Tomàs Manzanares perdut en una missió secreta. En aquest moment sabem que està buscant cabirols a la Garrotxa. O sigui que
És llarga.
És una missió molt missió. Secreta i molt secreta i molt llarga. I dura. I en Magma, què tal?
Hola, molt bé.
Em vas deixar abandonat la setmana passada, eh?
Home, era el meu cumple, Marc.
Hòstia, però jo solet aquí. Sort que en Benjamín va salvar i vam fer un programa i tot.
I va quedar molt bé, la veritat, eh?
Moltes gràcies. I va aquesta setmana bé. Tenim en David Martín, el nostre amic Redordín, que arrel d'una conversa que va haver-hi en el grup de Telegram de Mossega la Poma, ens va proposar un tema. Benvingut, David.
Ben trobats, moltes gràcies. Encantat d'estar aquí.
Doncs aquesta setmana hem de parlar d'infraestructures com a servei, finançació i temes generalistes, com dèiem abans, amb una versió fallida del programa de multipotencials de merda, que som tots plegats.
Això vol dir que se't donen moltes coses mediocrement, podríem dir, o que saps fer moltes coses prou bé?
Prou bé que et paguin prou per fer aquesta feina. Com a mínim, això és una bona senyal.
És això, ho pots saber moltes coses d'una cosa molt petita, poques coses d'una mica de tot, o arribar a l'aspiració màxima, saber-ho tot d'alguna cosa, tot de res o res de tot.
Són entre aquests nivells és on ens hem de trobar. Al final, aquest tipus de perfils requereix això, requereix una visió global, que a les empreses els acostuma a agradar molt, perquè si l'especialització està molt bé, però és el global, no? I aleshores, com us deia, jo estic últimament implicat en temes, a banda d'eficiència, que és el que alguna vegada ha vingut aquí a parlar del programa, estic implicat molt en tema de concessions, i arrel d'un dia una xerrada que va haver-hi al grup de Telegram va sorgir aquest tema. Aleshores, clar, les concessions són sempre aquelles coses estranyes, maldites, que m'estan cobrant el peatge i m'estan cobrant no sé què i tal, i tenen molt de sentit i tenen, igual que actualment...
Sí, això típic de cunyau de que portem 50 anys pagant el peatge de la P7 i ja està més que pagat 3 cops, és veritat o no?
És veritat a mitges, com sempre. Totes les coses tenen la seva raó. Com tots sabem, les coses valen diners i el manteniment s'ha de fer. I les coses s'han de pagar, i la gent que treballa allà ha de cobrar. I
no ens fotem el programa a sobre, això en parlarem en el primer segment, perquè en Tomàs li agrada que posem les cunyes. Hem de posar les cunyes perquè donen com un... Són com els sàndwiches, donen seguretat. Sentir les cunyes cada setmana ens reforça culturalment i el fet de ser mosseguis. Comencem!
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bé, doncs estem aquí en conversa amb en David Martín, que ja s'estava fent el programa a sobre. Llavors, a veure, una de les coses que estan passant, escolta, és com tu dius, escolta, autopistes, peatges, la corrent... La corrent, l'altre dia estàvem parlant amb els de Som Energia i ens estaven dient clarament que hi havia la comercialitzadora, però hi ha una empresa que és el que gestiona la infraestructura, que entenc que és que té una concessió sobre les infraestructures de la corrent i una infraestructura que pot ser construït i manté i que no ens els traiem de sobre.
Això és lleugerament diferent. L'energia va una miqueta diferent perquè hi ha una part que és red elèctrica, que és semipública, és una miqueta més diferent. El tema concessional és un tema, bàsicament, tu tens una cosa que necessites fer, necessites una infraestructura que necessites que et facin, i algú l'ha de pagar. I aleshores, com ho fem per pagar-la? Que és el gran problema que tenim.
Bé, d'entrada, socialment i culturalment, o sigui, al final hi ha un problema, un problema que és la tragèdia dels comuns. Quan una societat, doncs, té algun bé que és col·lectiu, si és de tots, el problema està que ningú el cuida. Llavors, cadascú es cuida la seva parcel·la, però tothom es compra davant de casa seva, però qui es compra al carrer?
Perdoneu, una falca. No una cunya, una falca.
Una falca.
Com sabeu, jo he estat molts anys treballant a Alemanya i de més. Com s'ho fan a Alemanya? Jo mai he pagat una autopista i estan collonadament bé.
Doncs o tens uns impostos més elevats, o tens un peatge a l'ombra. Jo el que estic involucrat ara són concessions que són totes fora del territori espanyol. Són a Canadà, a Estats Units, a Irlanda, a Anglaterra, a Gales en aquest cas. Estem fent coses a Portugal, Xile, però porta un altre company. Vull dir, que no és una cosa que sigui... Una concessió no és un concepte, que a vegades tenim la concessió aquesta, que és una cosa hispànica, d'aquestes de donar-li diners a les companyies. No, és una cosa que està a nivell internacional i està funcionant molt, perquè els estats no tenen diners. O sigui, com paga un estat una infraestructura? L'ha de finançar d'alguna forma.
Bueno, depèn de cada infraestructura. Per exemple, el tema de les autopistes és així de fàcil. Si jo poso gasolina a Espanya, és molt més barata que a Alemanya. A Alemanya hi ha més impostos en els carburants. És claríssim que qui fa servir més carburant farà servir més la via pública i automàticament posarà els diners aquests i fotre'ls a la via pública.
I qui ha d'enxufar menys ministres als consells d'administració de les grans empreses també té més calés per disposar.
No, jo crec que tot arreu... Jo crec que tot arreu...
Això és universal. Ara mateix els estats tenen problemes de finançament.
És universal, però... És universal el fet... El problema no és el fet, el problema és la quantificació.
Sí, però fixa-t'hi una cosa, Toni, jo tinc estudiants de màster que són de Sud-amèrica, en concret d'Argentina, i quan em diuen: nosaltres al·lucinem amb les coses que us preocupeu aquí, perquè el nivell de corrupció que teniu aquí és residual en comparació al que tenim nosaltres. O sigui, nosaltres aixequem els braços al cel i ho trobem que és injust i que no està bé i que hi ha unes camames, però en comparació amb el que hi ha en altres llocs no estem tan malament, eh? I compte.
Que bé. Estem millor que Burkina Faso.
Magnífic. Estem millor que Burkina Faso. No, a Burkina Faso ja no està ni en aquest... Ja estan amb un... O sigui, hi ha països d'altra lliga, hi ha altres divisions molt per sota. Evidentment, clar, si tu t'estàs comparant amb Alemanya o amb Dinamarca o amb Canadà, doncs dius...
No, perdona, jo em comparo amb els altres socis de la Unió Europea. Tampoc
sí,
és una
sí,
cosa
sí, sí.
tan...
Sí, però tornem un altre cop. Tots tenen una càrrega impositiva més alta. Aleshores, d'algun lloc, els diners surten d'algun lloc. Tu vols fer una autopista i o fas un sistema concessional o la construeixes. Hi ha una opció que és construir-la, demanes els diners, la pagues a la constructora i després agafes una altra empresa que la mantingui durant uns anys. Bueno, això és com se feien fins ara les coses. Però això té un petit problema. A la despesa moltes vegades de manteniments i de conservació de les infraestructures són més elevades als 20 anys, 25 anys, que el que ha costat fer la infraestructura en si. Per tant, això té uns problemes addicionals. La constructora, quan construeix, què és el que fa? Compleix el que ha de complir, el mínim. No farà una previsió de què és la que ha de mantenir aquesta infraestructura durant els propers 25 anys, que és el que fan les concessions. Vale. Per tant, això, les concessions són molt interessants del punt de vista de que t'ajuden a mantenir l'infraestructura, perquè l'empresa que la porta serà la que la mantindrà i per tant la farà tan bé com sigui possible per evitar despesa posterior. Vale. Això és molt important en aquest tipus de contracte.
Dues coses aquí, David. Per un curtant hi ha la concessió que surt derivada, diguéssim, d'una part de financiació en la construcció. És a dir, si jo sóc un país i necessito construir, jo què sé, una millor via de tren entre Puigcerdà i Solsona, Puigcerdà Manresa, i vull fer una via de tren millor, en comptes de la patata que hi ha ara, i la vull fer ben feta, doncs tinc que agafar i ficar allò. Evidentment el que faig és, no la pago tota ara perquè no tinc tots els diners, sinó el que faig és trec diners de les generacions futures que utilitzaran aquest tren i aquest d'això. I per tant, hi ha una part de la concessió que és l'explotació de la infraestructura per fer un pagament parcial. I l'altre cost hi ha el manteniment. El problema és, per exemple, l'autopista que jo pago quan me'n vaig cap a Mataró, ara d'aquí una estona que aniré al dentista i tinc que pagar l'autopista, és una autopista que es va fotre fot 50 anys.
Sí, no, correcte. És veritat, vale, que hi han concessions que s'han allargat de manera excessiva. També us dic, a veure, no tinc els números i jo estic més en el sector dels edificis, l'hospitalari i de més, que no pas amb el sector autopistes i per tant no el connecten a fons. Vale? Però sí que és cert que això té unes despeses, per exemple, quan es va ampliar l'AP7 de Tarragona, va ser per fer el tercer carril. Calia el tercer carril? No ho sé. El que sí que sé és que vaig estar a València fa un parell de setmanes i l'estona que va ser en dos carrils és una bogeria amb els camions que es van creuar sí. Amunt
i
avall.
I amb l'AP7 que va cap a Girona també, quan els trossos que abans hi havia dos carrils era horrorós.
Han ficat tres. Clar, això és per això s'ha prolongat aquestes concessions. Se suposa, i aquí tornem a lo de sempre, i aquí sí que pot haver el que diu el Toni del País, vale? Se suposa que qui fa aquest càlcul i qui l'aprova i el testeja és l'organisme públic que s'encarrega d'això i que ho ha de fer bé i que no ha d'haver-hi un enriquiment injust per part de qui porta aquesta concessió. Bueno, perquè a més aquestes
tipologies... David, sí. el problema, David, és que quan en el sistema hi ha incentius perquè es facin certes intervencions. És a dir, si s'ha de fer, si s'ha d'afegir un quart carril a l'AP7 de Barcelona a València, doncs aquí doncs hi hauran, doncs, jo què sé, m'invento, 500 milions d'euros i hi hauran comissions, i comissions sobre 500 milions d'euros, per petit que sigui el percentatge, són bones picossades, amb la qual quan apareixen incentius per fer certs tipus de coses, com per exemple, a veure, per què es van fotre tants aeroports? I això potser li toca més de prop a en Antoni. O per què es van fotre tants aeroports i tantes construccions abans del boom del 2008? Doncs perquè hi havia incentius, que hi havia gent que no es preocupaven de si allò s'anava a fer servir. A ells interessava fer l'aeroport per poder cobrar totes les coses i fer tota l'activitat econòmica i tot això. I el problema és quan hi ha sistemes amb incentius que no estan alineats amb els interessos de la societat.
Aquest és un altre problema. Vull dir,
aquest és el problema del que parla en Toni. O sigui, jo entenc que el mecanisme de la concessió sigui interessant, de dir, escolta, és un mecanisme correcte, a més, les persones que es beneficien d'una infraestructura són les que estan pagant directament aquesta infraestructura però tenen la sort de tenir-la, perquè quan tu vols un hospital el que vols és no dir... No vols que et posin una llauna per fer que fiquis euros per dir que tindràs un hospital d'aquí 20 anys, el vols avui. Per tant, t'interessa
no sempre, pagar. O sigui, hi ha diferents tipus de concessió. La concessió de pagament directe, efectivament, l'autopista que tu estàs parlant. Hi ha la C15 que passa pel costat de casa meva, Vilafranca, Vilanova, que és un peatge a l'ombra, que hi ha un... Allí cobren per el cotxe que passa, però tu no ho saps, això paga la Generalitat, i això tu no ets conscient, d'acord? Vale? Després hi ha les concessions administratives, que és una altra batalla, i hi ha moltíssima varietat a les concessions. Però sí que és cert que el problema de si una cosa s'ha de fer o no s'ha de fer, un aeroport, si s'havia de fer un aeroport a Castelló o no s'havia de fer un aeroport a Castelló, això ho sap qui promou l'aeroport. Això no és cosa...
O el Guaire, o...
De Lleida, sí, qualsevol cosa. Això és un altre problema, és una altra història que, evidentment, no té res a veure, i torno a dir, que no és un tema només a Espanya, ni a Catalunya. És un tema, perquè a Catalunya també hi ha concessions, unes quantes. És un tema de que és un model que estarà creixent i que cada vegada creixerà més, perquè els estats cada vegada volen tenir menys deute i com això, a nivell comptable, no es computa com a deute, els agrada molt aquest tipus de model. I a certs països, als Estats Units, està per fer sencer. Es va fer tot el New Deal, després de la Segona Guerra Mundial, es va fer tota la inversió en aquell moment i les infraestructures estan destrossades.
Fatal.
S'han de renovar totes, però totes.
Fatal. Tot el que és privat està fetent superguai i les coses, diguéssim que... O sigui, és el paradigma de la tragèdia dels comuns. Tot el que és comú està fet una merda.
Sí, però fins i tot les universitats, que vam guanyar un contracte d'una universitat als Estats Units fa l'any passat, les universitats per renovar tot el tema del district heating que tenen allà, és molt xulo, han de renovar tot el district heating i tot això, i això... La universitat està feta un cristo, però un cristo. I cada any surten dos o tres universitats grosses per renovar tota la instal·lació de district heating, que és aquesta distribució de fred i calor que es fa com hi ha a Barcelona una per la 22 arroba, vale? I és molt interessant, i són projectes molt interessants per tothom, per l'empresa que participa, perquè et garanteixo una estabilitat financera a 25 o 50 anys, que és estupenda, perquè vincules el deute a un actiu, que si te'l vols vendre, el pots vendre demà i no hi ha cap tipus de problema, i pel que la fa, perquè el que la fa no s'ho pot permetre en aquell moment. És que clar, el problema és que...
És l'equivalent a la hipoteca. Tu no pots comprar-te una casa amb el que tens a la butxaca i el que fas és pagar-li un lloguer al banc.
Que pots reduir, evidentment, pots reduir el que gastes en tonteries, en cerveses o el que vulguis, però això és un tema de... No, amb el que estalvies en cerveses no pagues la hipoteca.
Doncs amb el que estalvies... El problema que hi ha aquí és que... és quan en una societat et pots trobar persones, doncs com en aquest cas Antoni està encarnant aquesta posició, que és quan no hi ha una transparència sobre el que es fa i sobre les decisions que es prenen. És a dir, quan en un lloc es pren una decisió, doncs, de muntar una autopista o de muntar un hospital o de muntar una infraestructura necessària, que són necessàries, el problema és lo de la del César, o sigui, no només ha de ser honesta, ho ha de semblar, i per això cal una transparència i cal explicar què collons està passant, perquè si no al final, i després també aquest tipus de coses han d'estar implicades i haver implicada un cert nivell d'equitat ciutadana, o sigui, jo tinc que pagar peatge per anar a treballar? Jo tinc que pagar peatge per anar a treballar? A veure, per exemple, però és que visc a 25 quilòmetres de Barcelona, que conya, 19 quilòmetres de Barcelona estic, i he de pagar peatge. Llavors, clar, quanta gent que viu a 19 quilòmetres d'una ciutat tenen que pagar peatge? A Espanya, aquí generes diferències. I aquestes diferències després es transmeten en els costos dels habitatges. Es transmeten en els costos dels habitatges i generen tot tipus de desigualtats.
Correcte, sí, no, jo pago peatge cada dia per anar de Vilafranca a Sant Cugat, però jo pago de peatge, això està claríssim, val? Però en aquest aspecte, però ja et dic que no és un tema de...
No, sempre pots fer el port de l'Urdal, de l'Urtal.
No es pot fer, no perquè després l'enllaç és impossible, aleshores malament rai, no fas res, no? També, ja et dic, és el que us dic, que una cosa és que es faci pel que s'ha de fer i es faci com s'ha de fer, aquest és un altre problema. Però que des de l'altre, que fer una construcció d'aquest tipus requereix diners... Veiem les notícies, la meva empresa està com a potencial adjudicatària de l'ampliació del 8 d'octubre a Madrid, ampliació d'un hospital, estem parlant, amb el que hi ha unes quantes edificis més, 250 milions d'euros la construcció.
Quina pasta.
Vale? 250 milions d'euros. Això és el que val qualsevol hospital mitjanet de construir. Qualsevol. Vale? Però és que després... el manteniment, la neteja, tot el tipus de servei que necessita l'hospital requereix als 25 anys requereix 250 milions més o 300 milions més o 400 milions més, vale? I què és el que passa? El que us deia, la constructora arriba, construeix amb com ho ha de fer, complint la llei, perfecte, meravellosament, ho fa tot bé, però no pensa que ho ha de mantenir això d'aquí 10 anys.
I a més, els marcs legals canviaran cada 2x3, bueno, ens haurem d'adaptar, els sistemes informàtics tenen obsolescència inherent i al cap de 10-15 anys hauràs de canviar tots els sistemes informàtics, s'hauran de redissenyar els processos, la distribució de les malalties canviarà, per tant hauràs de tornar a fer remodelacions internes en el mateix edifici, aparells de diagnosi per la imatge, tot tipus d'històries, has d'estar-ho canviant. Bueno, clar, quan vagi normalment... a un hospital i trobes una màquina de radiologia de 25 anys amb els fongs per allà, diràs, potser no m'interessa.
Ojito, normalment aquests temes de medicina, les màquines de medicina no estan incloses en aquest tipus de preus, perquè són coses que ha de posar l'hospital a banda.
Però són els costos operacionals.
Sí, costos, clar, hi ha uns costos operacionals tremendos. Abans que entra el primer malalt per la porta, estem parlant, Clar, això que fa, que sigui molt important, està molt implicat des del principi en tota la fase del disseny. Nosaltres estem ara participant en una cosa a Canadà, que hem sempre preclassificat ara per començar el setembre la fase final, i demanen AVG, Automated Guided Vehicles, demanen vehicles, aquests vehicles que van, agafen les safates del menjar, se'l porten amunt i avall, van passejant sols per l'hospital i de més. Tot això intervé en el disseny de l'hospital, perquè si tu has de fer servir aquest tipus de maquinària...
Han de passar per una banda i no xocar amb la gent.
Han de passar per una banda, han de tenir una mirada determinada dels passadissos, han de tenir unes zones, això aterren a un lloc concret, o sigui, no van per totes les plantes, sinó que has de fer un disseny a l'hospital plantejant-se la tecnologia i com ha d'anar tot. Has de fer un software específic perquè després pugui enllaçar amb el software que tingui l'hospital, del sistema de salut del país que toqui. Tot això és una cosa que una constructora, però molt que tal, a 5 anys no t'ho pot preveure ni t'ho pot fer.
No.
Té molt més sentit que sigui una concessionària que estigui explotant durant 25 anys. Després tu decideixes a quin nivell vols, si només construcció i manteniment hard, vols també els altres serveis perquè t'és igual, perquè t'és igual que faci la neteja, al final vols que estigui net, amb uns cabells adequats i t'ho facin fent meravellosament bé, ja t'està bé. Hi ha alguna concessió molt extrema que et fan estar la medicina. Jo això sí que no... A mi aquesta part no m'hi convence. ¿Vale? Però fan estar la medicina. Sí, no, aquesta part ja dic, jo m'estimo més que la medicina segueixi sent pública, però no li veig el sentit que ho hagi de gestionar el públic, la neteja o el manteniment. ¿Vale? O sigui, són conceptes que són importants i són per això, no per un altre, no per un altre tema. I ja us dic...
Redordín, abans estaves parlant de l'estabilitat financera. Llavors, entenc que l'estabilitat política del país influeix molt en la capacitat que té aquest país de fer aquest tipus de tractes, perquè com dèiem abans, a Burkina Faso jo no crec que jo si tingués una empresa que fa concessions no me'n titularia massa amb una concessió a 25 anys a Burkina Faso o jo què sé, a Bolívia.
El concepte bàsic és la seguretat jurídica i nosaltres no ens fiquem nosaltres i cap empresa de les que hi ha en aquest sector, que a més si vas a concessions d'aquestes sempre hi ha 4 o 5 bidders, 4 o 5 empreses que participen conjunts, perquè no vas sol, vas amb moltes empreses locals i de més, i sempre hi ha dos o tres espanyoles, perquè és que el nivell constructiu que tenim aquí i de més és molt, molt elevat, i nosaltres anem només a llocs on hi hagi una seguretat jurídica important, o sigui Europa, Estats Units, Canadà, Xile, Colòmbia està bastant bé, encara que sembli que no amb la inestabilitat que tenen ara, però està bastant bé, Perú està bastant bé, Uruguai, però no ens veuràs a Venezuela, i el que tenim fora d'aquestes zones s'està desinvertint, perquè és que no té massa sentit, t'arrisques a tenir un problema. Tinc un conegut que fa temps que està a Àfrica, fent negocis a Àfrica, i em truca de tant en tant, escolta, no voleu fer una cosa per aquí, tant? I és que no és un mercat que ens sembli atraient, perquè si pot passar qualsevol cosa, te viene el cop d'estat de torn i tot el que hi havia assignat se'n van orris. Aleshores...
Ja, perquè et canvio la concessió i per tant el risc és molt gran.
El risc és elevadíssim, per tant no ho faràs. I a banda, aquests són projectes a molt llarg plaç, a molt llarg termini, es fan uns projectes financers enormes, terribles, es fa una metodologia open book, el client veu el que tu et gastes en tot, o sigui, té accés als teus comptes comptables i pot veure realment que no l'estàs enganyant, i si tu li remenes un reequilibri perquè hi ha hagut un problema o pel que sigui, té totes les dades i pot decidir amb totes les dades complertes. Són sistemes molt transparents, vale? Molt, 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 molt transparents. I clar, i et garanteixo la reinversió.
En aquest cas és transparent entre concessionària i estat.
I estat, sempre, clar. El que estat públic i ja més aigües avall ja és un altre problema. Però són molt transparents i són molt evidents.
Hi ha la dimensió aquesta, diguéssim, l'estabilitat d'un país... L'estabilitat d'un país, malgrat sigui una inestabilitat amb costos polítics, vale? La inestabilitat pot ser, és molt cara. És molt cara pel país, perquè d'alguna manera això és a dir, el país es queda diguéssim, com aïllat, sense inversió i sense capacitat de desenvolupar-se. És com qualsevol persona que llegeixi tesis revolucionàries ha d'entendre, dir, escolta, l'estabilitat és necessària per moltes coses. És a dir, podem ser folloneros, però fins a cert nivell podem ser folloneros, perquè a partir de cert... O sigui, podem fer follon per veure com repartim els ous, però si matem la gallina no hi ha ous per ningú.
Correcte. Sí, sí, ja et dic, nosaltres les coses que tenim estem desinvertint perquè és que no ens interessa, perquè dius, és que qualsevol dia aquí hi ha un problema i se'n va tot en orris. I per tant, mercats estables, amb bon potencial, amb projectes financers a molt de termini, amb retorn amb el guany garantit, perquè aquest és un altre, és allò típic de... I per què els compensen si no hi ha prou, es passen prou cotxes pel peatge? Doncs perquè això és un projecte financer amb el que l'Estat es compromet a pagar X i tu recuperes Y dels vehicles que passen. Si Y no arriba a ser X, t'han de compensar fins a la X, perquè si no el projecte financer no funciona. Aleshores tens un problema la concessió pot haver una sèrie de problemes addicionals que són molt importants en aquest món.
Tot i que en aquest cas hi ha una certa dinàmica de mercat, perquè el número de cotxes que passaran per un tram determinat en general està vinculat a les alternatives que tens i al cost del peatge. I movent i canviant el cost del peatge tindràs un canvi de dinàmica, perquè la demanda és elàstica, és flexible, és molt sensible al preu.
Correcte. Sí, evidentment. Però per això aquest cost del peatge es pacta també amb l'Estat. O sigui, tot això
però
té les seves...
Però fins i tot es experiments i...
Clar, tot això té les seves coses que fan que siguin complicades de gestionar, però que al mateix temps et donin una garantia i sobretot tenir una infraestructura que no podies tenir d'una altra manera. Perquè si no la pots tenir.
Sí. Entenc que les empreses concessionàries tot això ho asseguren. O sigui, tenen com... també tenen un nivell de... Hi ha empreses que asseguren aquest tipus de coses.
Correcte, sí, però això és un altre sobrecost, evidentment. O sigui, tu pots arriscar-te a anar a pèl o pots arriscar-te a anar amb assegurances, que és el que es fa habitualment. Però això té un sobrecost bastant important. Depèn del país, té un cost, depèn del país, té un altre.
Però si vas a pèl i no tens, i tens un fallo, t'enfons a l'empresa.
Efectivament, sí. Per això és com es fan, per això es fan aquestes coses, es fan tants estudis, es fan tant de números per poder arribar a veure si un projecte entra o no entra. O sigui, nosaltres hem arribat a descartar projectes. Bueno, jo estic a la part de serveis, a mi jo sóc l'últim. A mi quan m'arriba ja és perquè jo més o menys s'hi va segur i volen estudiar la part del servei, que és la petita, a banda de la construcció i de la concessió en si. Però en general ens han descartat coses perquè no estàvem convençuts de que allò fos un projecte prou interessant pel país o pel projecte o pel que fos. Sí. Ja et dic que són temes molt, molt, molt curiosos de veure i, a més, que tenen tota la component tecnològica, en el meu cas, de quina maquinària poses, quin desenvolupament previst té aquesta maquinària, com evolucionarà la tecnologia d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, quan haurà de canviar la tecnologia. Nosaltres portem 3 concessions de comissaries aquí a Catalunya. Quan es van fer... Aleshores no era la concessionària s'ha creat relativament fa poc, era la constructora que va agafar la concessió, perquè en aquell moment funcionava així.
Aquí tornem a veure un element d'incentius, per exemple, pels executius d'una empresa que decideixen anar per una línia o per una altra. O sigui, ara imagina't, si jo sóc un executiu que estic treballant a la teva empresa i tinc que decidir si l'empresa es fica en una concessió o en una altra, si allò es converteix en un desastre tremendo d'aquí 15 anys i jo ja no hi sóc, ja m'he portat el bonus.
Bueno, ja et dic que en principi els desastres no es veuen es veuen abans. Si hi ha un desastre ho veuràs sempre raonablement abans, perquè quan estàs en... Sí que és veritat que pots tenir fallos, ens han passat coses a vegades, de fer una tecnologia que després resulta que no s'acaba de ser perfecta per aquell país, però això és tan important la fase del disseny, evidentment, també, no? Però sí, en principi, clar, el que passa que és, ja et dic, és el que dona estabilitat a una companyia, una companyia de serveis o de construcció que et construeix o fa el servei i té 2, 3, 4 anys de contracte, té una inestabilitat molt gran. Aleshores, una concessió et permet tenir un...
Mantenir la infraestructura de l'empresa per poder abordar altres projectes.
Per poder fer altres cosetes, clar, sí, és molt important en aquest context.
A mi em passava quan tenia l'empresa, que tenies un projecte d'un any i dius, però quan s'acaba aquest any no sé si tinc la porta oberta. Pendent de la...
I tingues present que anem a lo públic. Aleshores, a lo públic vas... Encara que la impressió que pugui tenir la gent del concurs públic és bastant deficient, jo que hi porto uns quants anys ja involucrat en aquest tema, puc dir que sí, que hi ha coses que canten molt, però molt, 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 però que en general les coses es fan raonablement bé, especialment des que es va... va haver un canvi legislatiu i es va crear uns tribunals administratius per fer recursos no havies d'anar al tribunal administratiu real, sinó que era un tribunal administratiu de cada comunitat autònoma, si el volia, si no et podies escriure al central, que eren molt més eficients i no tenien cost. Des d'aquí moment es van començar a recórrer tot, però tot és tot. O sigui, jo hi ha concurs de més de 10 milions d'euros que no recorri alguna clàusula, és raro, perquè sempre hi ha fallos, a més, aquesta és una altra història. I això ha ajudat moltíssim a que hi hagi els plecs estiguin ben fets i que després les valoracions estiguin ben fetes. O sigui, la llei diu que hi ha una cosa que és la discrecionalitat de l'administració.
Quan els plecs
diuen que discrecional no és arbitrari, vale? Aleshores, clar, una cosa és discreció, una altra és arbitrarietat. Uh-huh. I aleshores això fa que s'estigui tot molt, molt més net. És veritat que hi ha coses, hi ha concursos que dius, això fa un pudor enorme, però haig de dir que són les menys.
No, no, també en els concursos, per exemple, concurs de professor a la universitat i tal, hi ha moltes impugnacions i bueno, allò s'han d'haver-hi. O sigui, qualsevol tribunal que estigui, per exemple, en un concurs d'una plaça ha d'estar, sap que això pot anar a un altre tribunal que revisi perquè algun dels, una persona que no hagi guanyat la plaça doncs faci una reclamació i per tant has de tenir totes les T's tancades i les I's amb el seu punt.
Correcte, sí, no, i ja us dic, clar, però això tornem-hi, si estàs en un contracte que dura 2-4 anys, doncs estàs en risc, cada vegada que et surts al mercat tens un problema, perquè a més cada vegada normalment sortiràs perdent diners, perquè el recontractaràs amb no tant marge com tenies. I per tant, això al final el mercat es canibalitza, que és un altre problema que tenim en aquest sector, s'estem canibalitzant entre nosaltres, i per tant la solució és les concessions, i és una aposta decidida de les companyies, i la del meu específicament és una aposta molt, molt, molt decidida, perquè són projectes, a més, són xulos, és que són molt xulos, ja us dic, jo ara segurament a la tardor o hivern m'hauré d'anar al Canadà un parell de setmanes per conèixer l'equip i tal, perquè serà un projecte molt gran. Perquè feu una idea, es classifiquen 3 empreses, es precalifiquen 3 empreses, i a les 2 que no guanyen els paguen $1 milió canadencs.
Per no haver guanyat.
Per la despesa...
De preparar el projecte.
De preparar el projecte. I amb això no cobreixes despesa, eh?
No.
Okay, amb això no cobreixes la despesa de preparar un projecte d'aquest tipus.
Impressionant, $1 milió i no és, i al final es prepares l'estudi.
Bueno, clar, no és l'estudi, és el disseny de tot l'hospital, és el plano...
Clar, perquè és el projecte que tu presentes.
El disseny en BIM, tot el que serà l'amortització de les maquinàries, totes aquelles... Tot,
clar,
tot,
i és una feina que has de fer molt ben feta perquè és que si guanyes l'has de fer.
Sí, clar, efectivament. No és una cosa que tu puguis dir, nah, calculo 3 i... Bueno,
ja ho trobarem. No.
Ja et dic que això és molt, molt, molt precís. I és un tema... I per això habitualment es van socis locals, que és el que coneixen a nivell local... És que coneixen com van els preus, per exemple, perquè et poses a fer un estudi d'Estats Units i depèn de l'estat on estiguis, té uns impostos, no és que no són impostos, són retencions diferents, són coses diferents, i tot això has de contractar gent específica. O sigui, ens va costar com a $60,000 l'estudi salarial que ens vam fer l'últim contracte que vam participar.
Però és molt interessant que hi hagi empreses catalanes que estiguin fent aquest tipus de coses i anant per...
Però jo estic en empresa madrilenya, però sí.
Bueno, empreses que tenen la central a Madrid, però la feina es fot aquí perquè allà no es pot fer, perquè allà només fan el Cayetano.
Bueno, sí, no, realment així, són interessants, eh? Digues.
Tot i així no és garantia de res, no, el tema dels concursos, perquè, i perdoneu la paraula, hi ha molt mamoneo en aquest sentit. A la universitat jo he conegut gent molt propera en el que obren concursos, he conegut gent que ha anat a l'entrevista, i saben que la perdran ja, perquè està fet a dit el que entrarà a la plaça. I
és el
que he vist en gent propera. Concurs?
Places per doctorats, per exemple, o algun...
Bueno, a veure, normalment, per exemple,
era plaça per doctorat.
Quan són beques de doctorat, el que passa és que hi ha un grup d'investigació que està en un projecte i que ha tingut a dintre del grup d'investigació, doncs, per exemple, amb un estudiant doncs, que, per exemple, ha tingut una beca inferior i que porta un temps de formació en aquell projecte específic i aquella especialitat específica, i llavors és dir, el que necessitem és continuar amb aquesta persona perquè és la que tinc formada. I el problema està que legalment estàs obligat a fer un concurs. Llavors el que sí que fas és que en el convocar la plaça dius vull una persona que sàpiga exactament d'això i dona la punyetera casualitat que saber exactament d'això vol dir que has tingut que estar treballant amb aquest grup d'investigació en aquest tipus de cosa perquè és un coneixement molt específic.
Per això dic que això porta una sèrie de despeses que és totalment inútil.
Bueno, el problema és que de vegades hi ha vegades que la... Que, bueno,
i això però, passa en ajuntaments però... també.
Bueno, però de vegades, no sé, però o sigui, de vegades dius, jo no sé una persona que tingui aquests coneixements, i de vegades són tan específics que pràcticament tenen nom i cognoms.
Sí.
I si apareix una persona que en sap, has de fer el concurs, perquè normalment els investigadors, el que sol·licita la creació de la plaça i normalment aporta del seu pressupost els diners per aquesta plaça, és només una de les 3 persones del concurs. I t'ho dic jo perquè jo he estat implicat en aquest tipus de concursos. I dius, no, jo he sol·licitat aquestes característiques i en aquests candidats resulta que el que jo havia proposat resulta que té les característiques, perquè jo li conec el currículum previ i estic implicant
aquí. O ja treballa amb tu.
I ja està treballant amb mi, està en el meu grup de... I jo el que necessito és una certa continuïtat, perquè també el... Posar una persona nova implicaria per mi un sobrecost de tornar a d'això. Llavors, això són de vegades...
Per això et dic que aquest mecanisme...
Això ens passa amb la gestió pública. ens passa també a vegades qui porta el manteniment o una neteja d'un hospital, el de l'hospital, a no ser que hagis fet alguna molt grossa, no acostuma a voler que surtis, perquè és clar, és molt delicat. Tu imagina que l'empresa que entra et fa alguna barbaritat i ho puc arribar a entendre, també, o sigui, igual que com una cosa digo otra, vull dir, ho puc arribar sempre que sigui raonable, sempre que no sigui una cosa massa evident. Bueno,
si és com, competir... per exemple, a la Facultat d'Informàtica. Tenim el bar de la Facultat d'Informàtica des d'abans que jo fos estudiant. Eren la mateixa empresa concessionària, que són uns senyors i uns germans i cosins que ho porten. Cada vegada que s'ha de renovar la concessió del bar, doncs bàsicament la facultat ja munta unes condicions perquè guanyin ells, perquè, collons, porten molts anys i si no està trencat no ho arreglis. I això sí que hi és. Escolta, David, moltíssimes gràcies pel tema, és un tema nerdy amb el qual ens interessa i d'explicació social. Toni, tens algun comentari? T'ha convençut d'alguna cosa? Vols anar a viure a Burkina Faso? Jo he estat donant classes a Burkina Faso dues vegades.
Jo hi he anat bastantes vegades a portar gent i demés. Jo diria que al final tot això és un problema cultural i aquí encara ens falta molt camí per arribar al nivell mig de la Unió Europea, perquè
però estàs mirant al nord de la Unió Europea, si entres a Croàcia, Montenegro
mig. Escolta'm, Itàlia és un desastre, un cachondeo, però sent com són molt més seriosos que nosaltres en moltes coses. I, ostres, i amb altres moltes coses, Portugal i Grècia ens passen la mà per la cara, que aquí anem molt de que som, i no som tant. Hi ha un problema cultural de base que bueno, és el peatge social que hem de pagar per aquests 40 i pico d'anys que hem estat ancorats al principis del segle passat. És a dir, hem perdut culturalment, amb avanç cultural, no cultura, sinó amb cultura en el sentit més ampli de la paraula, hem perdut 40 anys que a poc es van recuperant, però que encara falta moltíssim per arribar a recuperar.
I amb passos endarrere a vegades. Doncs moltes gràcies. Passem cap a la següent part, on el podcaster de Guàrdia serà en Magma, perquè jo tinc que anar al dentista. David, Toni, moltíssimes gràcies. Magma, encara moltíssimes més gràcies.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs contacte. Aquesta setmana tenim un nou mecenes. O sigui, això és espectacular. Ens falten només 10 per arribar al 100. I a més tinc un amic que vol ser el número 100. O sigui, que l'avisaré quan hi hagi 99 per complir el seu somni, que serà ser el mecenes número 100 de Mossega la Puma. Aquesta setmana hem de donar les gràcies al Dani Moreno, que a més ens ha enviat un missatge, vale? Encantat per ser mecenes vostre, us vaig descobrir fa uns anys i ja us escoltava, no cada episodi, però últimament estic fent F5 com boig cada dimarts i dimecres, perquè ho teniu supermerescut. Sou un programa que cada episodi s'aprèn una cosa nova. Jo també n'aprenc coses noves a cada episodi. Bueno, pues, moltes gràcies, Dani. Ens diu moltes gràcies a tot l'equip i col·laboradors. Moltes gràcies. I tinc una sorpresa per tots, i és que els mosseguis que vulgueu guanyar una subscripció premium d'un any de Wikiloc, podeu participar, només calen dues coses. La primera ja us la podeu imaginar, que és ser mecenes de Mossega la Poma, i l'altra és enviar un correu a wikiloc@mossegalapoma.cat, doncs dient que voleu participar, i en dues setmanes o així donarem els guanyadors, vale? És a dir, que els que vulgueu guanyar-la, doncs ja sabeu què he de fer. En tenim quatre, o sigui que moltes gràcies a als amics de Wikiloc per aquestes quatre subscripcions. Visca! Vale, de notícies no tenim gaire cosa avui. Jo, d'Apple no parlarem perquè...
Sí, clar.
La setmana que ve és la WWDC, o sigui que només queden 7 dies per la keynote. Ja sabeu, presentaran pues, el nou macOS, iOS 15... De hardware no s'espera massa cosa. Jo tinc ganes de veure-la, però de hardware no... Hi ha rumors de que pot ser el MacBook Pro de 16 polzades, no? Que molta gent l'està esperant amb l'M1X, que serà el next step dels processadors. Però no crec que surti. Espero equivocar-me, però no crec que surti res de hardware.
I que tindrem ulleres o què? Tindrem algunes ulleres Apple al final?
Jo crec que com a molt d'hora ulleres les tindrem cap al 2022, així. No crec que Apple les tregui abans.
Perdona, m'ha semblat sentir que hi hauria algun abans del nou Mac OS?
Ahà.
O sigui...
Com? Que hi hauria què?
No sé, igual he entès malament.
Sortirà iOS 15, que és possible sí. Que hi hagi algun canvi de redisseny, és a dir, que agafin aquest tipus, alguns l'anomenen neomorfisme, bueno, serà canvi de disseny una mica semblant a macOS Big Sur, ja ho veurem. I sortirà macOS 12.
macOS 12, perquè el Cinerbo es doni cops de cap a la paret ben fort i jo comenci a despotricar i que el pròxim ordinador serà Linux perquè això
un Linux. Ja ho veurem, a veure. De macOS no hi ha hagut gaires rumors, o sigui que no sé què hi haurà.
Serà continuista, no? Tampoc és que puguin innovar massa aquestes alçades a la pel·lícula, és complicat.
No, de software no hi haurà massa cosa, m'imagino.
Complicat.
Sí que a nivell de desenvolupadors sí que hi haurà novetats. La beta de Swift 5.5 porta moltes novetats, de noves llibreries, estan fent molt bona feina l'equip de desenvolupament de Swift. O sigui que aviam si podem portar el Raimon i la Berta el pròxim dia, que ens parlin de tot això. Molt bé, bueno, d'Apple no parlem més. WhatsApp, sabeu que els senyors de WhatsApp han reculat? Sabíeu això? Aquesta gent és que no s'aclaren.
Però crec que hi havia un problema que a Europa no podien fer el que volien fer. Aleshores, clar...
Exacte, però estan enganyant a la gent, que no enganyen. Què han dit? Fa 5 mesos van canviar la política de privacitat, al gener van dir que seria imminent, llavors van dir que seria fins al maig... a mitjans de... Bueno, pues això, van dir que ho aplaçarien al maig, ara ha arribat al maig, i de fet van dir que els usuaris de WhatsApp que no acceptessin les noves polítiques de privacitat començarien a perdre característiques del servei progressivament. No sé quines característiques, però van dir això. Doncs bé, ara el text d'ajuda de la pàgina de WhatsApp... posa que tota la gent que no hagi acceptat, doncs que no se'ls hi traurà cap funció característica. O sigui, que això és una mica coacció, no? O sigui, els que no accepteu us donaré pel cul, però ara la gent que hi ha acceptat no pot tornar enrere. I el que sí que faran és que aniran traient el cartellet aquest, de que acceptis els nous termes i condicions, que tinc entès, no sóc expert en el tema, que a Europa això no ens afecta pràcticament en res, o en res, en zero. Però bueno, sí que sembla que els hi fa més por de lo que es pensaven, o que, no sé, o que Telegram els hi fa més por de lo que... Telegram està creixent molt, és una passada.
A mi em fa l'efecte que tot és un problema d'estadístiques. Ells han vist que s'ha acabat el plaç i quin percentatge de gent s'ha baixat els pantalons i quin percentatge de gent no se'ls ha baixat. Exacte. I han vist que el percentatge de gent que no se'ls ha baixat és molt gran i han dit, bueno, doncs reculem una mica i ja veurem l'any que ve. I van fent.
Sí, ja sí, està. Sí.
Perquè haguéssim perdut moltíssima gent i llavors han sentit, ostres, no, hem de tirar enrere. Això, ni més ni menys.
Jo quan passen aquestes coses, cada vegada veig gent entrant a Telegram batongades, de tant en tant comencen a entrar 10 o 15 contactes nous a Telegram, que dius, aquest que fa aquí ara, que no...
Això és perquè això es parla en el bar, eh? És a dir, ho sento ja de la gent que no és tecnològica o que no és friqui d'això, doncs ho parlen, no? No saben de què és, però saben que hi ha algú a WhatsApp que no... que no és bo. I sí que és veritat que conec molta, molta gent que sí, que es baixa el Telegram i és molt probable que després no el facin servir mai, no? El tenen baixat perquè aquell dia van parlar amb els amics o amb qui sigui de que WhatsApp era dolent, però continuen fent servir WhatsApp. Jo he desistit, jo l'he instal·lat al Telegram a tota la meva família, però no tinc collons a que el facin servir. Continuen amb el WhatsApp i...
És el problema. Sí, certa generació que li costa aprendre a fer coses noves i tal, aquest el controlat... Sí. Però jo al meu pare li vaig dir que no acceptés res perquè no arribaria enlloc, no acceptes res i no ha arribat enlloc.
Sí, sí.
És que era previsible.
Sí. Molt bé, pues, us sembla que anem a les propostes? Que en tenim poques aquesta setmana.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
A veure, Toni, comencem amb la teva perquè...
Home...
L'has d'explicar tu.
Era una proposta troll, vull dir... Vale. És irrealitzable. Aviam, deixa'm anar al grup de Telegram perquè ja quasi ni me n'en recordo.
Jo ja això, posar una T a un dels desaigües de la casa, afegir un filtre de partícules... Pot ser senzillament d'aigua com el de les aspiradores amb aigua. Després afegir a la línia un petit compressor activat per energia solar.
Calli!
Tot seguit va un dipòsit pressuritzable i connectem un regulador de pressió i tachan. Tenim una instal·lació de gas de metà particular per cuinar.
Doncs ja està tot dit.
Sí, sí, és perfecte.
Coses així es fan a granges, poca broma, que coses així es fan a granges de... on hi ha, evidentment, hi ha molt animal que treu molt matar i es recupera una part per evitar que surti a l'atmosfera, també.
Ah, doncs, no sé si això doncs, és per nosaltres cremar, però... ho tenim més fàcil perquè només hem de posar una T que xuqui el matar del clavegaram. I, no, i mira si en tenim d'animals, tots ja, nosaltres. Sí.
Mira, la casa on estic jo, que hi ha una part que és del 1700 i alguna cosa, 1792, em sembla que posa, on estic jo precisament era una quadra, no?, que es feia servir, doncs, no pel matà, no, però sí per l'escalfor, s'escalfava tota la vivenda amb el bestiar. I de fet aquí pel poble hi ha bastants llocs que encara hi ha la quadra al costat, no? Després s'ha modificat una mica, però sí, sí.
De fet, antigament sempre el camp, les cases tenien dues alçades, a l'alçada baix anava el bestiar. Ah. I a l'alçada dalt es vivia per recuperar l'escalfor.
Sí, sí, sí.
Recuperar l'escalfor que produïa el bestiar. Clar, els efectes col·laterals també és que es recuperaven les olors, etc.
Segurament, sí.
Bueno, potser feia més pudor al que vivia al costat que al bestiar,
bueno,
de fet, segurament.
Perquè... Sí, sí, aquí davant, el carrer Major era un famer. Era un famer, sí, tal qual, aquí fora.
Aviam, la merda de la muntanya no fa pudor, encara que la remenis amb un bastó.
Depèn de qui es cagui, perquè a vegades veus cada cosa que... Déu-n'hi-do. En Joan BPC ens porta un link. Còmics i rock and roll, diu. Aquesta editorial treu edicions d'aventures inspirades en cançons, disc i vides d'artistes, tants diversos com l'Elvis, Freddie Mercury... Blondie, Doors, Grateful Dead, Gorillaz i altres més, Metallics, Comantrax, altres... Bueno, deu ser, m'imagino... No, no he mirat el link, són tot grups que no em sona pràcticament cap i molts se'm tiraran a sobre. No tinc
és que ets massa jove,
musical.
Ets massa jove.
Bueno, Gorillaz sí que em sona, que és bastant nou, no? Bueno, l'Elvis, òbviament, Freddie Mercury, sí, però no... Ni idea. L'Adrià 84 Ragnarok és una sèrie a Netflix que de fet he mirat abans que té molt bona puntuació i diu que ha sortit la segona temporada d'una sèrie noruega de suspense i ciència-ficció. L'heu vist?
Jo vaig veure la primera temporada i estava molt bé.
Sí?
Realment, molt bé. Una cosa diferent.
Home, el nom és bo, com a mínim.
Sí, no, no, és, a veure, s'està relacionat amb tot el tema mitològic noruec i a més i tal,
vale,
i està bueno, ben feta i és curiosa. No és les habituals sèries que pots veure d'americanes de tal. Està, està molt ben feta, la veritat, val la pena veure-li com d'ull.
Molt bé, doncs ha sortit ja la segona temporada. El Ragnarok era l'últim, el juicio final, no?, de la mitologia nòrdica.
Correcte. És quan es destruirà, com es deia, ara me'n recordo, es destrueix el, on viuen Thor, Odin i companyia. Va. Hi ha una pel·lícula de Marvel que passa això precisament, Thor Ragnarok.
No, no l'he vist. De Marvel tampoc he vist gaires pel·lis. Molt bé, doncs no tenim més propostes. En teniu alguna vosaltres?
Et faig una magma. Sí? Ara estic repassant el Terry Pratchett, és a dir, Terry Pratchett, que és un clàssic, perquè no hagi llegit ja pot córrer, i ara estan traient els llibres en català. Han tret Guàrdies, Guàrdies, Igualtat de Ritus i Mort en català, una editorial que es diu Mai Més, i jo la sigui generant en anglès per temes de practicar i tal, però practicar. Qui el vulgui llegir en català o regalar a gent jove i de més... Són llibres molt divertits.
Editorial Mai Més, m'has dit?
Mai Més, em sembla que es diuen. Mai Més, sí, vale. Diria.
Quin, no quins títols? Els pots tornar
a repetir? Hi ha Guàrdies, Guàrdies, hi ha Mort, que és l'últim, i Igualtat de Ritus. Hi ha el Mondo Disco, el Dismon, té diverses línies, encara que es van mesclant i de més. Una és la dels Guàrdies, que és molt divertida, molt... amb una càrrega d'anàlisi política molt bèstia. El primer no, però conforme va avançant té una càrrega d'anàlisi bestial, no, com només pot un anglès pot fer, realment, molt profunda. El de Mort és pues, la història de la mort, és un senyor que s'apareix quan t'has de morir, s'apareix amb la guadanya i l'esquelet i amb un cavall, i el que li passa quan interactua amb el món real. I la Igualtat de Ritus és la saga de les bruixes, que és una altra saga molt, molt divertida de... Les bruixes i els mags, que són dues coses diferents allà al Mundo Disco, i molt, molt, molt divertida. Si són novel·les que valen la pena, ja et dic. I si heu de fer un regal a un 13, 14, 15 anys, això són ideals.
Guai. Tu fas servir Google Fotos, David?
Sí. Pago el
doncs
premi
avui...
de fa molts anys.
Sí. Doncs avui, precisament, deixa de ser gratuït. Tu feies servir la versió gratuïta de Google Fotos?
Jo feia servir la de pagament. Feia servir Picasa, no sé si us recordareu, el software Picasa, fa molts anys i tal.
Hòstia, quin mal de cap.
Va haver-hi una oferta que estava molt bé, la vaig agafar com a 15 o 20 dòlars a l'any, una cosa així, per una barbaritat de gigas, que en aquell moment no hi havia emmagatzemament per aquest preu. I m'han mantingut el preu durant els anys. Aleshores ho he seguit mantenint. Ara estic ficat les dades del mòbil de la dona, el meu, tot allà amb el mateix compte, i va força bé. Perquè la dona
doncs avui...
li vaig comprar l'iPhone per regalar
l'anterior.
Sí.
És el millor que has pogut fer a la teva vida.
No, perquè es va quedar sense espai de fotos com als 3 mesos, més o menys.
Això és veritat. La vergonya de 5 gigas gratuïts...
Se'ls va fondre i aleshores van agafar l'emmagatzemament a Apple, però per si un cas van fent còpies també a Google per si un dia decideix deixar de tenir iPhone poder guardar-les bé, no?
Bueno, en tot això saps que tenim l'eina aquesta de privacitat, que ja us ho he comentat en algun episodi, la de privacy.apple.com, que de fet, els que vulgueu passar-vos a Google Fotos, ara que és de pago, segurament no, podeu descarregar-vos a tot el que té Apple de vosaltres, us ho podeu descarregar amb aquesta eina. De fet, és una llei, no? Tinc entès. Doncs, deia això perquè avui deixa de ser gratuït, vale? Sabeu que els que fèieu servir Google Fotos doncs teniu espai limitat de la vostra fototeca. Em sembla que sí que és veritat que hi havia, les comprimia una miqueta, tot i que era qualitat bastant acceptable. Doncs avui, dimarts, ja comença a ser de pagament. Vale, i els que no us hagueu enterat, doncs vaja, teniu poques alternatives. La primera és pagar per l'emmagatzemament. Són uns preus bastant semblants als d'iCloud. 1,99 per 100 gigas, 2,99 per 200 gigas i 9,99 per 2 teres. De fet, crec que són els preus clavats, els d'iCloud. I em sembla que si pagues un any per adelantat, et resten 2 mesos, cosa típica que fan. Els que ho tingueu, que sapigueu que una cosa que em va semblar que està bé és que totes les fotos que tinguis fins avui, no formen part d'aquest pla, és a dir, que continuaran estant gratuïtament. És una cosa que m'ha semblat curiosa. I rei, els que no vulgueu pagar, doncs us les heu de descarregar. O si ja pagueu Dropbox o teniu una compte d'Office 365, que tinc entès que està molt bé, jo no la tinc perquè no faig servir pràcticament res de Microsoft, però tinc entès que està molt bé i bueno, doncs els que ja estigueu pagant, potser doncs, podeu aprofitar i fer un upgrade d'aquests serveis i posar les vostres fotos allà. I una alternativa que jo poder us recomanaria més, que aquesta segur que li agrada més al Toni, és tenir un NAS, vale? Synology té una...
Com aquest.
Un NAS ben gros, sí, sí. Això és una cosa cara, però Synology està molt bé. Té un servei, de fet, que es diu Synology Photos i pots simular tenir un cloud privat
per les teves fotos.
O sigui que, si voleu... Sí. De fet, està... Jo he fet alguna prova alguna vegada i està molt bé. Sí. Bueno, aquesta era la falca de truquis ficada dins de les propostes.
Molt bonic.
Alguna cosa a dir?
Aviam, no, mira, jo tinc un pla molt bo, uns 129 euros, 10 teres, i a més 10 teres d'emmagatzematge que em duren per tota la vida útil del disc dur que vaig comprar.
O sigui que el problema... Aquí hi ha alguna cosa.
Que problemes els justos, tu. Aquí sí que no tinc problemes ni de que algú hi entri sense autorització. No.
Tu tens les teves fotos en un disc dur extern? O és un,
en dos.
Un RAID? En dos.
En dos.
Tens tinc... un RAID fet o...?
No. Tinc dos discs d'usos i amb un programa que es diu...
Et fa un mirror, diu... no? M'imagino.
No, ProSync. ProSync. Amb un agafo i tinc copiades tota la carpeta d'usuari del MacBook Pro i tots els backups de l'iPhone, i llavors tinc una altra carpeta en aquest disc dur que es diu Arxiu, que allí guardo coses velles que no són, que no les necessito en el disc dur del MacBook Pro, però que les vull conservar.
Per tant, tu tens les teves fotos.
Sí, i després tinc un segon disc dur que el que fa és backup de tot el contingut complet del primer disc dur. Llavors, si el primer disc dur es mora...
Per tant, les teves fotos les tens en el Mac. Les tens en el Mac.
En el Mac tinc fotos que m'interessa tindre i vídeos per accedir...
Una finestra, no? Diguem-ne, una finestra temporal de fotos.
Exacte, una finestra temporal o coses molt antigues, però que les vull tenir a mà. I en els discs d'usos tinc gigas i gigas i gigas i algun que altre tera de coses.
Vale. I després això tens una còpia a un tercer disc extern.
No, a un segon disc dur. Tinc dos discs d'usos. Un és el que té el del backup diari o setmanal de tot, del telèfon i de l'ordinador, a més de la carpeta arxiu, que hi guardo coses que en l'ordinador doncs, bueno, no em fa falta tenir-les, però que les vull conservar fins que no sé quan. I l'altre disc dur és una còpia exacta del primer. Perquè si al primer li passa una desgràcia, sempre ho puc recuperar.
Que li passarà, tant d'hora.
El disc dur que té la còpia és molt més nou que l'altre. Quan l'altre es mori, aquest segon disc dur serà el que aniré fent còpies i en compraré un de nou que serà la reserva del primer fins que es mori. Però, clar, la vida útil d'aquests discs és bastant llarga perquè no els estic fent servir a diari.
Clar, només els fa servir per còpia. Sí, sí.
Exacte.
Molt bé. Doncs tu, David, fas servir Google Fotos, no? Per les teves
jo
fotos.
Jo faig Google Fotos... La...
Però no amb la versió de pago pots seleccionar que es pugi l'original?
Sí, clar, o... sí, evidentment. Sí,
la I tu tens amb aquesta opció?
Sí, jo tinc amb aquesta opció. Sí, sí. Perquè si no l'omplo, porto no sé quants anys amb el Google Fotos de pagament i li queda una barbaritat. Ara que la dona puja les fotos, potser li quedarà menys vida, perquè, clar, aquestes fotos que fa l'iPhone amb moviment i tal, que no sé quan peta cada foto d'aquelles... que és
jo us recomanaria desactivar-ho, el tema aquest Live Fotos. Fa molta gràcia, totes... sí que és cert que fa molta gràcia.
Són totes fotos dels nens i, clar, així agafes el moment on estan en la millor posició.
Si és dels nens, perfecte.
I és en aquelles bogeries, sí. Realment, si algú entra a la meva compte de Google Fotos, s'inflarà a veure nens, perquè és que només hi ha nens.
Vosaltres us en recordeu d'aquella dita el pan, pan i el vino, vino?
Viva el vino!
Doncs a les fotos, fotos i al vídeo, vídeo. Què punyeta.
No, pues ja et dic que no. I aleshores, no
fa gràcia, em fan gràcia aquestes fotos.
Ara ja tinc suficient. Sí, i documents al Drive amb el que pugui necessitar, que tampoc tinc tanta cosa, perquè al final estic amb la feina tot el dia i per tant... No.
Per tant, a tu no t'ha fet... En els antics, diguem-ne, els antics usuaris del Picasso i tot això us van fer una oferta i aquesta, el tema aquest del pagament avui de Google Fotos no us afecta?
Entenc. Jo faig un anual, no, ara no, sé, no puc dir ni quan pago anualment, diré que me la van actualitzar farà un any, però és molt poca cosa, la veritat. No sé si és com una mena de compensació per haver portat de temps i tal, mantenen...
Segur, sí, solen fer.
I bueno, i pel que em costa, em serà costa, o sigui, 20 euros l'any, una cosa així, ho tinc ja i fora, i me n'oblido d'haver de pensar sí, sí. En aquest tema, perquè és que no val.
Jo la majoria de la meva família li tinc posat a l'iCloud Photos i me n'oblido ja de les seves còpies. Estic parlant de gent que no saben ni el seu password de res, és a dir, els haig de tenir jo apuntats i tota la història, o sigui que els hi vaig activar això... se'ls hi fan les còpies a l'iCloud Drive i m'oblido sí. I...
És que al final, ja si no hi ha un seguiment, millor una cosa automàtica i amb una certa seguretat, un Apple, un Google que pot agradar més o menys, però dintre de tot et donarà una certa seguretat i privacitat
sí.
I bueno, i tirar a partir d'aquí, és que sí.
No, jo els hi compro iPhone perquè així... bueno, els hi compro, no. Li dic que se'l comprin.
Home, aquest s'hi va fixar.
Perquè així, bueno, com que ja... Com els conec millor que els Android, doncs sé que no m'hauré de preocupar gaire. Els actius, els configurem al principi i ja està. I ja no m'han de molestar més. Que
no l'havia tocat massa, ja l'iPad 1 que vaig tenir a l'iOS. I ara, tocant el de l'Adobe, i de més, ja no li veig grans diferències, eh? O sigui... Sí, hi ha coses,
respecte
però...
a Android, dius?
Respecte a Android, sí. L'única cosa que m'emprenya és no poder elegir un des o les coses. Això de que em diga...
Ah,
on has de guardar les coses?
Torna i...
On des una foto, on des o qualsevol cosa. Jo vull crear un directori, deixar-ho dintre el directori que jo vull crear.
Ah, no.
Ja, sí, jo vull això.
I també vull posar-li el nom que a mi em doni la gana a la foto.
Correcte. I això no, i és una cosa que a mi m'emprenya
sí, són aquestes però... coses que...
Aviam, Magda, però, tu bueno. Que tens influència a Can Apple.
Exacte, tu.
Sí, sí. Digue'ls
que
en
el pròxim
iOS, iOS facin el favor de corregir aquesta merda, que és ridícul això, home.
Sí. És veritat, sí, veure, sí.
Jo quan me'n recordo de fa molts anys, perquè sóc molt vell, quan feia servir Android, perquè encara no era una persona intel·ligent i capdalt, i... Però el que m'agradava molt és de dir-li al senyor Android, escolta'm, ninotet, quan jo faci una foto, el nom de la foto serà quatre caràcters de l'any, dos caràcters del mes, dos caràcters del dia i quatre caràcters de l'hora i minut. Escolta'm, era collonut. Per què no punyeta puc fer el mateix amb el punyetero iOS? O li deien a l'Android, escolta'm, ninotet, perquè, bueno, li deien ninotet per allò del robotet aquell de l'Android.
Sí.
Les fotos me les guardes en aquesta carpeta i mira que és collonut que podia o sigui, trasbassar informació, dades entre el Mac i el telèfon Android era molt més fàcil que entre el Mac i l'iPhone. Té collons el tema.
Sí.
Té collons. Que això ja em va costar, te'n recordes, Magma, un disgust molt gros amb la gent de telèfons. Perquè no em dono la gana de passar pel puto iCloud per sincronitzar contactes, ho faig per cable. Però, clar, això... És que esto es muy antiguo. Me cago en lo, es muy antiguo. Si a mi em dono la gana fer-ho així, per què no ho puc fer? Han deixat molt tirat aquest tema.
No ho fan per muy antiguo, ho fan per la comoditat de que no es deu demandar.
A lo millor tu no vols fer servir wifi perquè estàs en un environment, en un... Ai,
sí, en un entorn.
En un entorn... que no vols fer-ho amb la wifi, que vols directe pel cable de l'ordinador, el telèfon.
Sí.
Hi ha 2.000 raons per fer-ho així. Vull dir, els senyors...
Bueno, és el problema que té Apple, que decideix per tu en molts casos, a vegades decideix bé parlant
amb
gran
massa,
majoria d'usuaris.
Massa.
Los misterios de Steve Jobs són insondables. Que
però clar, després també hi ha un altre punt, a l'altra banda de la balança també hi ha la baralla contínua que cada vegada que hi havia un update d'Android, del sistema operatiu, escolta'm, vinga, torna a canviar tots els settings perquè vamos, et baixava els pantalons ell directament, te'ls baixava pels turmells i te'ls havies de pujar cada vegada. Hosti, tu ja n'hi ha prou. M'entens? I sí, vaig dir, no. Dic, prou, s'ha acabat. I llavors em vaig passar l'iPhone. Però clar, ostres...
Ara dius, estàs tornant, tornaràs a Android, oi, Toni?
No ho crec. De moment encara guanya el tema de tranquil·litat, de privadesa d'iPhone contra la grandíssima flexibilitat d'Android. La trobo molt en falta, la grandíssima flexibilitat d'Android. El problema és que, hosti, noi...
No, amb l'ecosistema d'Apple aquesta flexibilitat l'has de traslladar al Mac, que és un problema que s'ha arrossegat molts anys i jo crec que se seguirà arrossegant.
Doncs són
això de les fotos, per exemple, en Mac sí que ho podries arribar a fer, però en fi, sí.
No, bé, en fi. És una discussió eterna que tinc amb mi mateix sí. I de tant en tant amb tu o amb el Raymond per l'altra banda. Vull dir, jo estic al mig de l'Android i de l'iOS, no? I vaig rebent hòsties dels dos cantons i em vaig donant cap als dos cantons.
Doncs de tant en tant pots tenir un altre tercer cantó, que és la pàgina aquesta de feedback d'Apple. De tant en tant et pots cagar amb ells i estaran encantats d'algú, s'ho llegirà, m'imagino. Saps, no?, que tens una pàgina de feedback.
Sí, sí, pots, però, vamos, això és...
No et faran cas, però com a mínim els omples d'espam, els omples d'espam cada setmana amb el que et surti dels collons. De fet, hi ha un desenvolupador molt bo, ara no me'n recordo del nom, que va enviar una història, no, era algú de desenvolupament de l'Xcode, em sembla, per la pàgina aquesta de feedback, i després, anys després, va anar a treballar a Apple. El van agafar, no? I es va trobar que el que ell havia demanat feia 3 o 4 anys enrere estava encara per llegir. Sí, que, imagina't el nivell que té Apple amb el tema aquest del feedback, és... Sí.
Doncs no penso malbaratar ni un segon de la meva vida amb això.
Potser podríem fer un bot que els anés enviant el formulari aquest.
Això
cada
és
dia
el que anava
mateix,
a dir.
Amb lo mateix. Cada dia amb el mateix, que els anés enviant spam. Molt bé, bueno, pues, feta la tertúlia aquesta que tant ens agrada, fins la setmana que ve. No sé, que
això li, en aquesta
més.
Tertuleta li podríem posar un nom i fer una secció i tot, a veure si el Tomàs hi sembla bé. Els
aviam,
minuts
haurem
cunyat.
De consultar el jefe.
Els minuts cunyat.
Minuts cunyat.
Haurem tornat a la missió especial i el sentim un altre cop.
Sí, la setmana que ve el tindrem, i menys mal, perquè si no això és un caos.
David, ha sigut un plaer que
Toni, un plaer haver-te posat la cara i la veu i res.
Vinga.
Ah, no havíeu coincidit mai, oi, vosaltres dos?
No havíem coincidit, no. Ara ens llegim allà al grup, com dèiem abans, que és un grup que de veritat, que no estigueu apuntat, apunteu-vos, que val la pena.
Apunteu-vos,
els debats són molt interessants.
No sé si som 400 ja, o... No, jo últimament no puc estar gaire...
491, sempre estic dic, ostres, no arribem als 500, m'acabo.
No,
i sempre parlem els quatre mateixos, també t'ho dic ara, Estem els mateixos.
Bueno, és que si no seria...
Imagina't.
Sí, bueno, jo últimament no puc estar gaire actiu, però en fi, pues moltes gràcies, David, molt interessant, sobretot pels ignorants de tot aquest tema com jo, i Toni, moltes gràcies també per estar
a vosaltres
aquí. Fins la propera.
Vinga.
Que vagi tot molt bé.
Vinga. Adéu.